0, investiguem el futur.
Dels creadors de Crims, AP7, la narcopista.
Te recordes aquella furgoneta? Doncs s'està movent.
L'autopista AP7 travessa Catalunya de sud a nord i permet arribar a França en poques hores de trajecte. Una ubicació privilegiada que ha fet que nombrosos grups criminals l'utilitzin per als seus negocis.
Més de 100 quilos d'heroïna.
Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues. Coneixerem un policia infiltrat, un narco que es mou al ritme de Mozart o un capo que corre maratons i que vol aprendre català per fer negocis.
AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Estàs escoltant el Tot Gira.
Amb David Clopés.
20 minuts pel final al Johan, continua guanyant el Barça, Barça 3, Sevilla 0, de seguida tornem, rematem el partit, a la primera divisió, empat a 1 entre Betis i València, ja últims minuts, li queden 9, i el Lleida Bàsquet, que està perdent clarament 56-36 de 20 a la pista del València. Ara ho situem tot plegat, abans notícies, Berta Torrades, què tal, bona tarda.
Hola, què tal, bona tarda.
Titulars a aquesta hora.
Comencem explicant que demà comença una nova setmana amb el servei de Rodalies encara a mig gas, una esperada represa normal del servei ferroviari que sembla que s'allargarà encara més. I no se sap de moment encara quan es restablirà del tot. El govern admet que això serà quan es tinguin totes les garanties de seguretat. Mentrestant, les limitacions de velocitat i també els plans alternatius per carretera, el que estan fent és allargar els viatges i posant novament a prova la paciència dels usuaris que cada vegada estan més indignats. A Catalunya Ràdio hem parlat amb l'Adrià Ramírez, que és el president de l'Associació per la Promoció del Transport Públic.
Estem en una situació d'emergència a nivell ferroviari, d'absoluta emergència, per desídia, i ara s'ha arribat en aquest punt on ha patat, diguem, tot de cop. Cal que Adif actuï, el Ministeri actuï en emergència, i totes aquelles obres que normalment tarden mesos i anys a fer-se, que es puguin fer en poques setmanes, en pocs dies, en poques setmanes, per poder restablir el servei amb normalitat el més aviat possible, i que això no es deixi de fer, evidentment.
Més coses, els pirates informàtics fan servir cada vegada més la intel·ligència artificial i un 80% dels correus falsos per robar dades ja estan generats amb aquesta tecnologia. Així ho revela un informe de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, i nosaltres hem parlat amb la Laura Caballero, que és la directora de l'agència, i ens ha explicat que en l'últim any s'ha incrementat de forma exponencial el robatori de dades.
Estem identificant clarament un augment, no?, en el robatori de credencials, tant de les persones a títol individual com a nivell d'organitzacions. De fet, l'increment de robatori de credencials ha augmentat fins al 160%.
En plana internacional, destaquem que el nen de 5 anys, Liam Conejo Ramos, i el seu pare els han alliberat del centre d'atenció de migrants de Texas, on, recordem, estaven reclosos des del 22 de gener. Les imatges de la captura del menor a Minneapolis, a mans de les patrulles enviades per Donald Trump, van fer la volta al món. El jutge va ordenar ahir la seva posada en llibertat en un moment en què, a més, el president nord-americà ha ordenat limitar el paper dels agents federals i que no participin en protestes, a no ser, diu, que les autoritats locals així ho demanin. Trump s'ha vist obligat, per tant, a suavitzar la seva política a contracor, segons ha explicat a Catalunya Ràdio l'investigador vinculat al SIDOP, Mariano Aguirre, que és expert en els Estats Units.
Que lo retire no quiere decir que cese la persecución de inmigrantes. Lo que pasa es que está haciendo una maniobra porque la respuesta social que está teniendo es muy fuerte en Minneapolis, muy fuerte en otras ciudades, y al mismo tiempo se le está fracturando desde sectores republicanos por parte del MAGA, del Make America Great Again, que le están diciendo así no.
I aquesta matinada tindrem catifa vermella a Los Angeles per celebrar els premis Grammy. Kendrick Lamar i Lady Gaga són els artistes amb més nominacions. Tots dos competiran per aconseguir el guardó al millor disc de l'any, però cal dir que hi ha dos candidats més que també es podrien emportar aquesta categoria. Són Sabrina Carpenter i també Bad Bunny.
Te vi tirar más fotos de cuando te tuve.
Mira que la va bé. Després sentirem Bad Bunny, que el tot gira.
Ah, sí?
Sí, perquè entrevistarem a un esportista que va als Jocs d'hivern, que em va arribar a confessar que es posa més nerviós en una cua virtual per aconseguir una entrada de Bad Bunny que no vaig a competir.
Pràcticament impossible aconseguir entrades.
A mi ja em perdonareu. Hi ha d'haver gustos per tots.
No, no, per això.
Hi ha gent que en sap, hi ha gent que està equivocada.
Els gustos valen.
Em sembla perfecte.
Molt potser bé, a la Berta li encanta Bad Bunny.
Opta... Sí, no, ha fotut cara de dir no vagis per aquest camí perquè acabarem malament.
Opta el millor disc de l'any, sí, ha tingut sí, molt sí. Èxit, és un músic que em consta que en sap de música.
Molt bé.
I que... Sí, a mi si em convidessin hi aniria encantada. No sé si faria aquestes cues. En tot cas, caldrà estar pendents aquesta matinada, eh? A Los Angeles sí, també hi ha aquests discursos dels músics després de que en els últims dies s'hagin fet crides com a Billie Eilish alça la veu contra les morts provocades precisament per l'ICE, que ara explicàvem de les protestes de Minneapolis.
Gràcies, Berta.
Que vagi molt bé, fins ara.
Estàs escoltant el Tot Gira.
I amb tanta polla d'Europa, amb tanta puta merda d'Europa...
Bueno, vale.
Més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe.
Aquí a Brava Calau.
Amb David Clopés.
Som els del Tot Girat. D'aquí una hora, a les 7 de la tarda, hora Barça. Obrirem el bar i parlarem del que va passar ahir a Elx, de com està la Lliga i també compta... Començarem a parlar de la Copa. Dimarts que ve, Albacete-Barça, i el Barça s'enfrontarà a un equip que ha eliminat el Real Madrid i que té un entrenador que, compte, va formar, té gran part de culpa, a Fermín. El va tenir quan era entrenador al Linares, el Barça el va enviar al Linares, el va cedir un any, no acaben de confiar en ell, va tornar transformat i ja va fer el salt directe al primer equip amb Xavi Hernández a la banqueta. Repàs de marcadors. Comencem amb Lliga F. Ha fet el quart al Barça davant del Sevilla a la recta final del partit.
I l'ha fet Quica Nazaret, doblet de la portuguesa, minut 76, Barça 4, Sevilla 4.
Futbol primera divisió, estem pendents del partit de la Cartuja.
Sevilla 4, no, és Sevilla 0.
Sevilla 0? Ha dit 2?
No, ha dit... He dit Barça 4, Sevilla 4?
Sí.
Doncs Barça 4, Sevilla 0. Sí, molt bé.
4-0, sí.
A la Cartuja, Sevilla, no hi ha tants gols, eh? Betis 1, València 1, 43 de la segona part, una segona part en què poquetes coses estan passant.
Un partit de la segona divisió.
Entre l'Eibar i l'Sporting, també el tenim en temps afegit. De moment, Eibar 1, Sporting de Gijón 0.
El City té una prova dura avui a la Premier, al camp del Tottenham.
De moment guanya perquè ha marcat Cherki al minut 10 de la primera part. Després Haaland ha fallat un gol en un 1 contra 1 contra el porter del Tottenham, Vicario. S'ha posat les mans cap Pep Guardiola, a 38 de la primera part, Tottenham 0, Manchester City 1.
I mira, abans ho dèiem, fa el segon el Betis. A la Cartuja s'avança, recta final del partit, en queden només dos pel final, i acaba d'avançar-se el marcador davant del València, que recordem-ho, s'havia avançat el marcador, i ha fet el 0-1 de penal.
Havia fallat un penal Pepelu, després Luis Rioja...
Però ha marcat primer, el València.
Sí, ha marcat primer. Després ha remuntat el Betis amb un gol que ha marcat el Ximi Ávila, en aquest cas de penal. I ara, el 43 de partit, gairebé amb el temps agonitzant, marca el segon el Betis, Betis 2, València 1. Això provoca el deliri a la Cartuja amb un gol que acaba de marcar Pablo Fornals, cares de circumstàncies, a la banqueta dels jugadors del València.
Més coses. Segona federació, baixem unes quantes categories. Sí, tenim alguns partits en joc, entre ells el del Barça Atlètic.
El de Barça Atlètic contra el Terrassa, de moment al minut 5 de partit. Terrassa 0, Barça Atlètic 0. Ara comença la segona part d'un partidàs entre el filial del Girona i el Reus Redis. També hi ha empat a 0. Ja ha començat també l'Olot Sant Andreu. De moment, al minut 4 de la primera part, també tenim un empat a 0.
De seguida passarem per la nova Creu Alta. A un quart de set, juga el líder, el Sabadell contra el Torremolinos. De seguida hi anem amb l'Oriol Corral.
Amb bones notícies, perquè ha acabat perdent l'Atlètic de Madrid, el filial de l'Atlètic de Madrid, per 2-0 contra l'Eivissa. Això vol dir que és una victòria clau pel Sabadell, que pot augmentar 6 punts l'avantatge al capdavant de la classificació i també afavoreix molt els interessos de l'Europa.
Lliga CB de bàsquet, no és el dia del Lleida, és un partit complicat, al Roig Arena, a la pista del València.
No va gens bé perquè perd de 22 al Lleida, 62 a 40, a 4 minuts i 8 segons per arribar al final del tercer quart.
Què fa el Madrid, que també juga des de les 5?
El Madrid, en aquest cas, guanya de 7 contra el Saragossa, 56 a 49 també al tercer quart, i tot això t'hi afegeixo també al Tenerife-Baskonia, un partit que ha començat tot just fa 5 minutets, de moment 9 a 4 pels de les Canàries.
Lliga femenina de bàsquet, ara a les 6 comença el partit de l'Uni Girona davant l'Estepona.
I de moment va molt bé perquè guanya l'Uni Girona, ja ho fa de 5 punts, 11 a 6. Recordem que l'Uni Girona, si guanya aquest partit, igualarà el Saragossa capdavant de la Lliga, perquè avui el Saragossa ha perdut contra el València el seu partit.
Europeu d'handbol, final de l'europeu d'handbol. Comença a Herning, a Dinamarca, el partit entre els anfitrions Dinamarca i la selecció alemanya.
Primers minuts de joc, minut 6 de partit, empat a 3, Dinamarca 3, Alemanya 3. Dinamarca busca un títol que no aconsegueix des del 2012, seria el tercer títol per la selecció danesa, també seria el tercer per Alemanya si guanya avui. Alemanya no ho fa des del 2016, en clau catalana ja ho sabeu, potser anem una mica més amb Dinamarca perquè el porter titular de la selecció danesa és el blaugrana Emil Nielsen.
I un marcador ja definitiu de l'Hockey Lliga, ja tenim la jornada completa, oi?
Sí, s'ha acabat aquest xum Noia amb un festival de gols, al final 4-8, acaba guanyant el Noia Freixenet, i també t'hi afegeixo europeu femení de waterpolo, perquè estan jugant Hongria i Israel. De moment, el partit del primer quart, Hongria 3, Israel 3. Acaba de marcar el tercer gol la selecció israeliana.
I recordeu que tenim enquesta oberta a xarxes des de primera de la tarda, en clau sí. Barça.
Ha tornat el millor Lamine Yamal, enquesta oberta al perfil de X del Tot Gira, arroba Tot Gira. No havia marxat mai, ja era hora, el trobar a faltar, o amb ell així, triplet. Guanya amb el 50% dels vots, l'opció no havia marxat mai. I t'afegeixo una publicació a Instagram de Pep Chavarría, el jugador del Rayo Vallecano, jugador català.
Que ha estat expulsat, sí. Recordem-ho, Bernabéu, avui.
Ha fet una publicació a Instagram, diu: avui és un dels dies més tristos que he viscut en un terreny de joc. Aquest equip mereix respecte. Gràcies als aficionats del Rayo Vallecano, seguirem lluitant contra tot i contra tots. Per tant, no sé si va pel penal, per l'expulsió o per tot una mica.
Bé, doncs Chavarría, que insisteixo, ha estat expulsat pràcticament al final del partit, després del gol de penal d'Mbappé, una pica baralla, si no recordo malament, en pes a Rodrigo, que hi ha posat una mica més de paga formatge, i ha estat expulsat en vermella directa. Li queden 9 minuts al partit del Johan, decidit des de fa estona, Barça 4, Sevilla 0, i el Barça, de fet, busca el cinquè, ja amb aquests reforços a la segona part. Recordem que han entrat unes quantes jugadores habitualment titulars, Marc.
Sí, han fet dos finestres de canvis per a Romeu. Al principi han entrat Alexia, Patri i Laia Alexandris totes de cop, i després s'han incorporat Vicky López, que ha substituït Caroline Graham Hansen, i també Esme i Brooks, que ha entrat en el lloc de Carla Julià. Tot mentrestant, tenim ara mateix una situació, no sé si preocupant, perquè han d'entrar les assistències mèdiques, però de moment només del Sevilla. Només del Sevilla, Sydney s'està recuperant.
Enxucat les dues jugadores, una del Sevilla i l'altra Sydney, i crec que sí, efectivament, qui s'ha endut la pitjor part ha estat la jugadora del Sevilla. Mireia, per anar ja recapitulant, perquè som al recte del final, al recte final del partit, el Barça avui molt superior, i sobretot demostrant que arriba finíssim el partit de dijous contra el Real Madrid a la Copa, que ja hem dit que té aquest punt de verí perquè és partit únic, perquè és al camp del Real Madrid. Ara estava pensant, hi ha pròrroga a la Copa en cas d'empat?
Sí, a la pròrroga sí.
Perquè la Supercopa no n'hi va haver.
Sí, normativa normal.
Però a la Copa sí que hi hauria pròrroga, en cas d'empat. D'acord, d'acord. Doncs sí. Això, que és un partit enverinat i, per tant, el Barça demostra que hi arriba en bona forma.
Sí, avui quan xiuli el final portarà 12 victòries consecutives i crec que sobretot després del partit de la setmana passada, també crec que el Barça cada vegada n'és més conscient. Jo crec que és més el voltant, no? Que pensem, ostres, el Barça és molt favorit, el Barça segur que guanyarà, però el discurs de futbolistes i entrenador és sempre totalment diferent. Hem de fer un molt bon partit, el Real Madrid ens exigirà una molt bona versió de nosaltres mateixos, i crec que és la línia que ha de seguir. I crec que el discurs no és només paraula, perquè a vegades no, tu pots dir alguna cosa amb els micròfons, sinó que crec que realment ho pensen així, perquè si no seria molt fàcil que el Real Madrid hagués guanyat un d'aquests partits que han jugat i no ho ha fet, no? Per tant, el Barça enfocadíssim, sobretot en aconseguir, no?, tots els títols aquesta temporada. Ja tenen la Supercopa al sac, saben que la Copa de la Reina depèn de guanyar el Real Madrid, per tant, jo prevec una molt bona versió del Barça a Valdebebas, i sabent que aquí sí que no hi ha... Si perds la Lliga, doncs, bueno, pots tenir una mica de marge.
Sí.
Però perdent a la Copa de la Reina, perds ja un títol que tenen assenyalat en el calendari.
I, evidentment, és una oportunitat pel Real Madrid per intentar acostar-se al seu primer títol, que encara no han guanyat a la seva història.
fixem-nos en un parell de detalls. El primer, ara, per agafar una mica el guant, no, d'això que explicaves, David, el Madrid, que va estar a punt d'aconseguir el seu primer títol, precisament una Copa de la Reina, quan el Barça el van eliminar per alineació indeguda. Ara t'ho explico, però atenció, perquè ataca el Bacerrato, que es planta sola davant de Catacoll i fa el gol. Gol del Sevilla. No és el 4-4 que havia cantat abans, però sí que és el 4-1. Marca el Bacerrato per part sevillista. Supera la defensa del Barça i supera amb un xut creuat a Catacoll. El minut 85 retalla diferències. No se li escaparà la victòria al Barça, però sí que no, que tampoc podrà mantenir la porteria zero en aquesta tarda, ja nit, que està caient aquí el Johan Cruyff.
Error, diria, que de l'Ai Alexandri, en la pressió, es passa de frenada i en la maniobra al mig del camp propicia que una jugadora del Sevilla, no pogut identificar de qui es tracta, pugui fer la passada final cap a Alba Cerrato.
És Andrea.
Andrea. Mm. Oi que és l'Ai Alexandri qui no va bé, no ajusta bé la pressió, i aleshores doncs la passada d'Andrea és molt bona cap a Alba Cerrato per poder fer el de moment únic gol, el gol de l'honor del Sevilla. 4-1.
Exactament. I Alba Cerrato és una futbolista molt jove, 19 anys, i aquí hem vist com a la cursa és molt ràpida. Jo l'havia patit a seleccions catalanes quan tenia 12 anys, i la veritat que ha seguit la seva progressió i ara titularíssim al Sevilla.
Bé, doncs 4-1, crec, marca el Sevilla, que és veritat que n'havia tingut algunes i, per tant, en certa manera, aquest gol fa justícia a les que havia tingut l'equip andalús. 4-1, guanya
deixa'm
el Barça, que és apuntat a la
partida. Deixa'm dir, David, que crec que s'està revisant per fora de joc. No sé si vosaltres ho veieu bé, però s'està revisant.
No és fora de joc. No és fora de joc de cap de les maneres.
El que no
revisa ni fora de joc. Per cert, fa el segon al City.
Sí, el que no revisa és el gol d'Antoine Semenyuk. Déu-n'hi-do el fitxatge que ha fet el City en aquest mercat d'hivern, procedent del Bournemouth. El quart gol que marca en 5 partits. Marca el segon gol al City al minut 45 de la primera part. Tottenham 0, Manchester City 2. I ha fet tota una celebració. Ha fet un mortal.
Doble mortal.
Sí, doble mortal.
El que passa que la recepció
acaba caient amb el cul a terra.
Regular.
I fent una tombarella, però nosaltres no som capaços de fer ni un simple mortal.
Ni un mortal faríem. Potser en Xavi Soler faria un mortal.
Però és que ha fet una roda i un mortal, eh?
Roda
no,
i mortal.
No ha fet doble mortal.
Tu has fet mai un mortal?
Un mortal no he caigut mai de peus.
No, és que s'ha de tenir molta força.
Ho he intentat,
eh?
Però no, he estat a punt.
Però ho has intentat, diguem-ne,
amb cotxoneta.
Val, sí.
Però
sí,
no
val.
De l'escabot, de
roda i mortal.
Amb cotxoneta.
Molt bé.
És a dir, que tenia una superfície que pogués, diguem-ne, fer la recepció.
Que m'amortigués la gata que em podia després.
Que caiguessis amb el cul, eh?
Sí.
Bé, ja està molt bé que ho hagis intentat.
Ha marcat i 0-2.
Molt bé, ara amb el Xavi parlarem de ciclocross, perquè hi ha un mite que és Mathieu van der Poel, que s'ha proclamat campió del món per 8a vegada. Però abans, vull entrar a la nova Creu Alta, on hi tenim l'Oriol Corral. Hola, Oriol.
Hola, bona tarda.
Perquè ara un quart de set, si és puntual ja hauria d'haver començat, però em sembla que no, ha de començar el partit del Sabadell contra el Torremolinos.
Si no és puntual, ara els futbolistes que acaben de fer la fotografia reglamentària del 11 titular, que tal canto, avui el Sabadell surt amb Foli a la porteria, Ton Ripoll, Ronaldo, Fornés, Xavi Moreno a la defensa, Urri, Quadri al mig del camp, López Pinto i Joel Prego a les bandes, i a dalt Escudero i Kostia. Un Sabadell que, com comentàveu abans, té una gran oportunitat per allunyar-se del segon classificat en aquest grup 2 de la primera federació, perquè l'Atlètic de Madrid bé, el filial de l'Atlètic de Madrid ha perdut. La distància ara és de 3 punts i una victòria del Sabadell posaria 6 punts ja d'avantatge respecte al segon classificat.
I compte, ha empatat l'Aldenc, que és el tercer classificat. L'Aldenc ha empatat avui al camp de l'Algeciras. Algeciras 1, Aldenc 1. Això vol dir que la classificació Sabadell, abans de començar el partit, líder 42 punts, 3 més que l'Atlètic de Madrid B, en té ja 5 més que l'Aldenc, que és el tercer classificat, i 6 més que l'Europa, que recordem, va guanyar ahir el camp del Sevilla Atlètic i és el quart classificat en plaça de play-off, també en plaça play-off, tancant en places play-off, l'Algeciras amb 33. Avui el Nàstic jugarà 2:15 el seu partit al camp de l'Alcorcón. Bona entrada a la nova Creu Alta.
Bona entrada, i deixa'm dir-te que quan ha aparegut l'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, abans que el jugador, s'ha endut una ovació espectacular.
No, home, és que està fent molt bona feina. Recordem que el Sabadell només ha perdut un partit en tota la temporada, el va perdre el Nou Cerdanya, a casa encara no ha perdut, i atenció, i a més, la dada que a mi em sembla més forta, només ha encaixat 8 gols, en 21 jornades. Vam mirar-nos-ho amb el Francesc Ripoll, i només hi ha un equip a les grans lligues europees, que és el Porto, a la Lliga Portuguesa, que si no ha encaixat aquesta jornada, només ha encaixat 4 gols a la Lliga Portuguesa. Per tant, la feina que està fent Ferran Costa al Sabadell, espectacular, com un coet aquest Sabadell cap a l'ascens directe. No comença encara el partit, Oriol?
tot just ha començat ara i ataca el Sabadell, que tindrà la primera atenció a la centrada lateral. La treu la defensa del Torremolinos, comença fora el Sabadell.
Bé, doncs 4-1 està guanyant el Barça i acaba de començar el partit del Sabadell.
Haurem d'esperar demà a veure si el Porto encaixa algun joc. Algun gol, jugar contra el Casa Pia.
Molt bé,
Casa
doncs Pia. Demà al partit del Porto per saber si li fan algun gol. De moment només han encaixat 4. Cert que s'ha acabat el partit de la primera divisió. Confirmem aquesta victòria agònica, els 3 punts pel Betis, i de nou el València amb problemes, malgrat avui ha tingut la victòria i fins i tot l'empat a les seves mans.
Sí, s'acaba aquesta mini ratxa de València de dues victòries seguides i recordem que la setmana que ve rep el Real Madrid. Al final, Betis 2, València 1, i això vol dir que el Betis amb la victòria supera l'Espanyol a la classificació. L'Espanyol ara ja no és cinquè, té un punt menys que el Betis a la lluita per aquesta cinquena plaça.
Sí, serà l'Espanyol, i a l'espera del que passi el Celta, sí, que també el podria superar en cas sí de victòria. Avui el camp del Getafe comença ara a les 4:07, el Getafe-Celta. Molt bé, quan li queda el partit del Johan? Barça 4, Sevilla 1. Quan s'afegeix en aquest partit, Marc?
7 minuts. S'acaba d'ensenyar el cartell lluminós amb el temps afegit. Per tant, anirem al 97 de partit. Guanya el Barça 4-1.
Molt bé. En Xevi Soler el tinc aquí a l'estudi, perquè Xevi, hem de parlar de ciclocross, que per aquells que no ho dominin, és una disciplina del ciclisme molt dura, molt entretinguda. Els ciclistes el que fan és recórrer un circuit tancat, que té parts d'asfalt, de terra, parts enfangades, fins i tot alguns obstacles que obliga els ciclistes a haver de baixar de la bicicleta i carregar-la a coll. És
perquè,
a dir,
perquè ho, és dur. Sí, perquè ho coneguin els espectadors. És, sabeu quan els ciclistes van tan bruts de fang? Aquelles proves són el ciclocross, normalment...
Sempre hi ha fang, eh? Fang i és volgut, eh? Sí. Està provocat el fang, eh? Perquè sigui un tram, diguem-ne, dur.
I participa la força i també l'habilitat. I amb força i habilitat, el millor del món és, sens dubte, Mathieu van der Poel, que ha guanyat el seu 8è mundial de ciclocross, 8 dels 12 últims. Els altres se'ls han repartit Wout van Aert, que en va guanyar 3, i Tom Pidcock, un any que Van der Poel estava lesionat. I estem parlant també de grans ciclistes de carretera. Avui Van der Poel s'ha imposat davant de Tibor del Grosso, que curiosament és el campió sub-23 fins aquest any. És company d'equip de Van der Poel a l'Alpecin, o sigui que els dos els veurem a la temporada d'estiu pedalant, per exemple, no seria d'estranyar, el Tour de França, i també Tibor del Grosso sembla, o tot apunta, que serà un bon ciclista. Tercer ha estat Thibaut Nys, el ciclista del Lidl Trek, també ciclista professional, circuit de 3,3 quilòmetres, 8 voltes. Van der Poel li ha tret 30 segons, que és una barbaritat amb aquest temps. La prova ha durat una hora, li ha tret 30 segons al segon del Grosso.
Ara s'ha de pensar, dius que alguns ciclistes, no molts, i és normal, eh? Ciclistes de carretera s'atreveixen, com és el cas de Van der Poel, a participar en una prova de ciclocross. No sé si algun dia, amb la fam que té Tadej Pogacar, el veuries. O potser per físic li seria molt complicat.
Crec que habilitat no en té tanta. Per exemple, va perdre la Paris-Roubaix l'any passat per un tema d'habilitat respecte a Van der Poel. La Paris-Roubaix és una cursa on, amb els trams de llambordes, si ets hàbil en aquests trams es nota molt, però sent Pogacar ningú s'atreveix a descartar-ho.
Per cert, que el Xevi, de cua d'ull, mentre ens parla d'aquest Mundial de Ciclocross, mira el que està passant a Fontajau, on està jugant, Oriol, aparta't una mica, l'Uni Girona, el seu partit contra l'Estepona, i que de moment domina clarament. Eh?
Piconadora, l'Uni Girona, que després de classificar-se per la Final Six de l'Eurolliga i dels tres últims partits, recordem la pallissa contra Gran Canària, la pallissa contra Carolo aquesta setmana a Eurolliga, i avui també contra Estepone, que és un bon equip, tot i que acaba de pujar, està guanyant 30-16.
30-16, doncs partit fàcil per una Girona, acabat de classificar per la final a 6 de l'Eurolliga. Xevi, per cert, que avui ens seguirà a partir de les 7 de la tarda. El partit complicat avui del Barça, que és una molt bona prova de cara a la Copa, a la pista de l'UCAM Múrcia. El Barça, de fet, s'enfrontarà a l'equip que, vaja, 90% li tocarà a la Copa. Ja sabeu que estem encara pendents de saber qui és cap de sèrie, perquè queda un partit pendent de Baskonia a la Lliga CB de bàsquet. Baskonia ho té tot de cara per ser cap de sèrie, que sigui l'UCAM el rival del Barça. Però vaja, sembla difícil que se li pugui escapar la condició de cap de sèrie del Baskonia. Per tant, l'UCAM pinta que serà el rival del Barça, i per tant avui una bona prova pensant en la Copa a partir de les 7, aquest UCAM-Barça, que seguirem a la Lliga CB de bàsquet. Buscarem de seguida el final del Barça-Sevilla amb 4-1 al marcador, i ja per començar a pensar en la Copa de la Reina de dijous, el partit al camp del Real Madrid, partit que podreu seguir, per cert, a la TDG. Marc.
Doncs estem al minut 94 ja de partit, però potser s'ha d'allargar una miqueta més perquè durant l'últim minut s'ha hagut d'atendre Iris Arnaiz amb algun problema físic. Ja es recupera la futbolista del Sevilla. si no s'allarga una mica més aquest partit, en quedaran 3. Per cert, deixa'm explicar que quan la megafonia del Johan Cruyff ha anunciat que s'afegien 7 minuts, hi ha hagut un, no diré unànime, però sí general, de dir, home, ja estem, no? Ja prou, ja que s'acabi el partit. No ha agradat gaire aquest afegit tan llarg de 7 minuts aquí al Johan Cruyff.
Què, perquè la gent ja veu el partit resolt i tenen ganes de marxar cap a casa, eh? Fa fred, per cert, Mireia?
No, s'està superbé. S'està molt bé, temperatura perfecta per veure el partit, narrar-lo, explicar-lo i jugar-lo. O sigui que...
Tu encara saltaries a la gespa, Mireia, o què?
Jo sí,
no?
Fan una mica d'enveja.
Bé,
sí.
De fet, tu, ara sí, que sí, tenim sí. La Mireia entrenant a la Queens League, però tu encara jugues algun dia, no?
Bueno, faig alguna coseta, però res comparat al que feia fa 10 anys.
Bueno, compta amb l'edat, passa factura, però encara estàs en forma.
Alguna patxangueta.
Sí.
A tot això, David, ara les assistències mèdiques del Barça han entrat per mirar-se el moment a Esmay Brooks,
sí, ha rebut una
que trompada. Ha rebut un cop. I bé, un Esmay Brooks que ha entrat de refresc a la segona meitat, i bé, és veritat que, ja que parlem de refrescos i de gent que ha entrat a la segona meitat i de banqueta, bé, potser la gent ho pot mirar d'aquesta manera o potser Pere Romeu ens està enganyant, però volem destacar, o vull destacar, que Clàudia Pina i Ona Batlle avui no han jugat. Per tant, si algú veu segones intencions en què avui no hagin jugat, tindríem dos futbolistes clarament indicades per sortir de titulars al Di Stéfano, que potser haguessin sortit igualment, però que avui no hagin jugat potser és un gran indicatiu del que faran el dijous que ve. Aquí el Johan Cruyff, minut 96 de partit, en queda un, si no s'afegeixen cap d'extra, tenint en compte alguns problemes físics que hi ha hagut,
no hauria,
i ataca el Barça.
No hauria, com a molt, un minut per aquesta trompada de Brooks. Per cert, que l'ha tinguda el Sabadell a la nova Creu Alta, Oriol.
Sí, la primera de Xavi Moreno, que una bona jugada d'extrem a cama canviada per la dreta, ha obert la rematada amb l'interior del peu, ha sortit fregant el pal esquerre de la porteria de Fran Martínez, quan ara el Sabadell té una falta perillosa que posarà López Pinto.
Aguanta'm la falta, sí.
A la frontal, falta perillosa, segurament per buscar la centrada. L'àrbitre que diu a la barrera que no s'apropin, que no s'avancin, i hi haurà la centrada, i atenció, ha intentat la rematada directa, sorprenent el porter, però ha impactat a la barrera. Res al Sabadell, minut 7-0-0.
Bé, 0-0, el Sabadell que busca la victòria, que li donaria encara més marge al capdavant de la classificació. Per cert, veig ja protagonistes a l'estadi del Getafe. He vist que hi havia molta boira al Bernabéu, deu ser qüestió...
Al Bernabéu no, perquè...
Espera't, deixa'm acabar. Al Bernabéu hi havia boira, i veig que a Getafe també n'hi ha, que és on es jugarà aquest partit, que comença ara.
Però el Bernabéu no hi pot haver boira perquè està tancat.
Han enfocat des de l'exterior i es veia força boira a Madrid.
Val, això sí. No només boira, sinó que havia, evidentment, estat plovent tot el dia d'avui a Madrid, i ara Getafe, doncs aquí sí que no es pot tancar el sostre de cap de les maneres, s'haurà de jugar amb aquest clima, amb aquesta meteorologia, entre un equip, el Getafe, que va empatar l'altre dia al camp del Girona, aquest mateix dilluns, i el Celta, que veig com Fer López, que és un jugador que ha tornat al Celta aquesta mateixa setmana i va marcar un golaç contra l'Estrella Roja entre setmana, doncs avui torna del seu pas per la Premier League amb el Wolverhampton.
I sona l'himne del Barça, el Johan, perquè s'acaba. Marc Andrés al partit, victòria clara avui davant del Sevilla.
Final aquí al Johan Cruyff, victòria del Barça per 4-1, doblet de Quique Nazaret i també gols de Sidney Schartenleib i de Salma Parayuelo, aquesta ja el segon temps, per sumar una nova victòria del Barça, que en aquest 2026 està amb un balanç de 21 gols a favor al Johan Cruyff i només 2 en contra.
Mireia, balanç final del partit.
Doncs bé, un Barça molt superior, un Barça que ja encara una setmana crucial, no?, amb aquesta eliminatòria a la Copa de la Reina, i crec que les mirades ja estaven posades una mica, no?, en resoldre aquest partit i poder posar-se mentalment al Real Madrid, aquest derbi que sempre tan agrada.
El Barça dijous contra el Real Madrid a la Copa, a Valdebebas, a les 9 de la nit, en directe a la TDG, i ja després, el cap de setmana, diumenge, partit assequible contra un rival de la part baixa, el tercer per la cua, al camp del Dux Logroño, diumenge a les 6 jugarà el Barça. Gràcies, Mireia, fins la propera.
Que vagi molt bé, moltes
gràcies. I Marc, et deixem anar a la zona de vestidors. Fins ara.
Fins ara, ens escoltem.
I a la nova Creu Alta tenim novetats, Oriol.
Sí, perquè s'avança el Sabadell, marca el primer, 1-0. L'ha fet Rodrigo Escudero a la sortida d'un córner que ha centrat ràpidament Ton Ripoll per sorprendre la defensa del Joventut Torremolinos. La primera rematada l'ha aturat el porter, però el refús ha entrat amb tot. El davanter del Sabadell, Rodrigo Escudero, i ha fet el primer gol del partit. Per tant, minut 10, Sabadell 1, Torremolinos 0.
Una pausa i truquem en Guillem Soler, el nostre búho. Estic girat, hoquei patins al tot gira.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT. Aquest dijous 5 de febrer estem de celebració.
El matí de Catalunya Ràdio amb la cultura.
Celebrem els 30 anys de la vida del MACBA. Portarem fins al Museu L'Àgora de l'Actualitat i ens hi passejarem de la mà de Jordi González.
El dijous 5 de febrer, al matí de Catalunya Ràdio, des del Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
Perquè no cada dia es poden celebrar 30 anys. MACBA 30. Celebrem 3 dècades de compromís amb l'art i la cultura. El proper 2 de febrer al Palau de Congressos de Catalunya celebrarem la 78a edició de la Gran Gala de Mundo Deportivo. Una gala històrica per celebrar els 120 anys d'història de Mundo Deportivo. Amb el patrocini Platinum de CaixaBank i els patrocinis or de Movistar i Repsol. Tens un podcast en català? Presenta'l a la 5a edició dels Premis Sonor.
Entra al web sonor.cat i omple el formulari. I pots participar fins al 13 de març.
Premis Sonor, el millor podcast en català.
Una iniciativa de La Mira amb la col·laboració de Catalunya Ràdio i La Xarxa.
20 temporades. 19 anys fent ràdio esportiva en directe. Tot gira, girant des de l'agost del 2004. Amb David Clopés.
Uns ulls et canvien el dia. Una mirada, un somriure.
Estic girat.
És un instant, un moment, i ja ho veus tot diferent. I el cos et omple de vida.
Amb Guillem Soler.
De cop torna l'alegria.
Guillem Soler, què tal? Com estem? Bona tarda.
Molt bona tarda.
L'hoquei patins al tot gira amb el nostre mussol de capçalera. 16a jornada de l'hoquei lliga. Jornada important perquè avui hem tingut canvi de líder. Amb això ja ha tingut molt a veure el Calafell, ara ho expliquem. Ja no ho és l'Igualada, ara ho és el Liceo en solitari. Marcadors, jugats ahir. Ribes 1, Liceo 3, Barça 7, Sant Just 2, Alcoi 0, Voltregà 3 i Cerdanyola 3, Reus 6. I aquest migdia, Lleida 2, Caldes 2, Calafell 5, Igualada 2 i s'ha acabat ara fa una estona el Xum 4, Noia 8. Classificació. Després de l'ensopegada avui de l'Igualada, el Calafell, a Calafell, el Liceo és líder en solitari en 41 punts, segon el Barça en 38, també 38 l'Igualada, que és tercer, Calafell quart amb 33. Part baixa de la classificació, Cerdanyola 13 punts, Xum 12, i descens per al Sant Just amb 11 i Alcaldes amb 6. Alcaldes ha tret avui un meritori empat de la pista del Lleida, el que passa que no en fa prou perquè han de guanyar partits si volen sortir del pou. Guillem, començo pel partit del Joan Ortoll. La setmana passada el Calafell guanya el Barça i avui ha caigut el líder, l'Igualada. Esteu en forma, eh?
Doncs sí, la veritat és que sí, que el Calafell està fent les coses molt bé i està guanyant els millors de la Lliga. A més, d'aquí no gaire, per Carnaval, d'aquí 15 dies ve el Liceu, amb la qual cosa, bueno, podria ser un triplet bastant espectacular. No ho descartis, no ho descartis. Jo ja t'ho vaig dir, quan repassàvem la classificació fa algunes setmanes, sempre ens quedàvem els tres primers i jo sempre deia, vigileu el Calafell, perquè a la segona volta té tots els equips de dalt a casa, cosa que, evidentment, si estàs una mica per darrere, bueno, si has jugat tots els partits interessants sempre com a visitant, això ja ho sabem que penalitza, i és un equip que no té cap obligació. O sigui, el pressupost del Calafell en jugadors és molt inferior que el dels seus rivals directes, i, per tant, pot jugar sense la pressió d'haver de guanyar obligatòriament pel que s'ha gastat l'equip, com, evidentment, sempre passa amb el Barça, i en menor mesura amb equips com poden ser el Liceu, el Reus o fins i tot l'Igualada.
Ara el Calafell és a 5 punts de Barça i Igualada i té una miqueta més lluny al Liceu, que és el líder, amb aquests 41 punts. Passo per l'Igualada. Segona derrota de l'Igualada a la temporada. Que, home, això s'ha de destacar, eh? Tot just dues derrotes. Va ser la primera jornada al Palau, que això podia ser, doncs, lògic, al camp, a la pista del Barça, i avui, doncs, aquesta derrota amb el Calafell. Creus que se'ls pot fer llarga la temporada?
Doncs, si et dic la veritat, no presenten símptomes. Avui l'Igualada ha fet un partidàs. Ha jugat molt i molt bé. L'Igualada, jugant així, guanyarà el 90% de partits en la Lliga. O sigui, a dia d'avui no hi ha símptomes que se'ls ha de fer llarg. Home, no estaven cridats per estar els primers de la Lliga. Això està clar, això s'ho ha de fer el Barça, com molt, doncs, el Liceu segurament és l'únic que li pot disputar aquest primer lloc, no? Per plantilla i per pressupost, fins i tot per història, per que vulguis, no? Per palmarès i per tot, no? Però, ja et dic, veient el joc, a mi no em sembla que hagin de patir per guanyar molts i molts partits, perquè és un equip rocós, és un equip que avui ha perdut, però jugant així, guanyarà el 95% de partits en aquesta Lliga, i és que juguen molt i molt bé, eh? És un equip molt treballat, un equip al que li costa molt encaixar, defensivament acollonant, el porter està finet... Jo crec que guanyaran molts i molts partits. No sé si es podran estar entre el primer i el segon tota la Lliga, però que estaran entre els 3 o 4 primers, no en tinc cap dubte.
I el líder és el Liceu, que ara diré allò de... El Liceu ha tornat, tot i que, clar, segur que em diràs, home, és un dels històrics, és un dels clàssics, no ha marxat mai, però saps que ha passat una temporada, una travessia una mica del desert, una mica lluny sempre del Barça, dels primers llocs. No sé si el veus seriós candidat al títol.
Home, amb aquest format del play-off, jo crec que sempre hi ha més opcions per tothom, perquè al final qui arriba fresc allà al tram final és el que s'ho pot emportar, i així com quan era una lliga regular era molt difícil que el Barça no s'acabés imposant, perquè era molt difícil sumar al Palau, ningú guanyava al Palau, al final allà... Bueno, és que hi havia temporades que el Barça perdia un partit en tot l'any, al final sempre arribàvem al mes de març-abril i molts anys ja era el campió i quedaven 3 mesos. Jo crec que el Liceu, que és la pregunta... És que clar, si el Calafell tenia un bon jugador que era el Xaus, el Liceu li agafava. Si el Cervera de l'Iguador feia bé, el Liceu darrere del Barça encara és l'equip que té aquell poder de que si el Noia té un porter que brilla, pam, li pot prendre, no? Clar, això dona un avantatge competitiva. Tu després del Barça ets el segon en poder triar el millor que hi hagi a la Lliga, i això doncs evidentment et fa molt i molt competitiu. Tenen un entrenador brutal, que és en Juan Copa, i que a més sempre comencen com una mica així, i després quan agafen ja el bon ritme per allà al desembre, gener, febrer, buah, és un equip molt complicat. També tens el punt que has d'anar a jugar allà, a Riazor, amb el viatge d'avió, la gent allà acostuma a perdre sempre, i per mi és un candidat sempre a tot, amb un molt bon equip i amb jugadors amb molta experiència, amb gent que fa molts anys que guanya partits, i ja et dic, amb gol, amb bon porter, bon entrenador, tenen tots els ingredients per treure bons resultats.
De la resta de la jornada, em quedo amb el Barça 7, Sant Just 2, no per la victòria en si, sinó perquè en aquest partit va debutar amb el Barça un nano de 16 anys, 16, que es diu Nico Sama, que, a més, m'ha cridat l'atenció perquè en la primera bola que va tocar va fer un gol. Home, això ho ha de recordar, ho recordarà tota la vida.
Sí, la veritat és que sí, és un molt bon jugador. Jo l'he seguit de prop perquè alguna vegada ja, algun any, doncs l'havíem vist jugar aquí a Calafell, quan jugàvem al Vilaseca, i també tinc la sort de conèixer el seu pare, que també va ser un gran jugador, a més va ser jugador del Calafell, vull dir que el conec bé, i l'he anat seguint i és un d'aquests nanos de Nico Sama, recuerda mi nombre.
apuntem el seu nom. Una noticieta de la setmana al Voltregà, que són setens, han quedat fora, que potser això els ha fet mal, de l'Europa Cup, van quedar eliminats als vuitens de final, han canviat d'entrenador, han fet fora el Ferran López.
Déu-n'hi-do, noticieta, és una bona bomba, eh?
Sí.
Empatat el míster.
De moment, Jafar Rovira, que era el seu segon, és qui ha agafat l'equip, avui de fet és qui ha dirigit l'equip, però vaja, Ferran López fora.
Sí, per mi ha sigut la notícia de la setmana, que el Voltregà prescindeixi d'en Ferran. El Ferran és un entrenador que té molta experiència i que sempre ha tingut molt bons resultats allà on ha anat. A més, és d'aquests que ha entrenat molts equips, el Noia, l'Igualada, el mateix Calafell. Ara el Voltregà és un home que els seus equips, a més, sempre són molt bregadors, molt lluitadors, que encomana una mica el seu caràcter. Ha tingut èpoques que li deien que era el Simeone del hockey, o el, saps? Un tio que juga molt defensiu. Bueno, em sorprèn i no sé els motius. M'agradaria poder fer periodisme i dir-te ha passat això, ha passat allò. Doncs la veritat, no ho sé. El Voltregà és un club bastant més hermètic que altres. Allà a Osona, que ens queda lluny una mica tots el que passa allà dins, i no sóc capaç de dir-te què ha passat.
Sí, perquè van setens a la Lliga. És veritat que van patir aquesta eliminació a Europa, però la destitució ha arribat ara aquesta setmana. Bé, en fi, sí. Setmana que ve, per cert, Champions, eh? 6a jornada de 10, és a dir, que en queden molts partits. Tots els partits dijous, Tricino-Igualada, Reus-Santomer, I atenció, clàssic europeu, Barça-Porto, dijous, 8:45 al Palau. El Barça líder amb 13 punts, el Porto segon amb 12. Això, el grup A, és un partidàs d'aquells que no es pot perdre ningú, eh, Guillem?
Els que ens agrada l'hoquei, aquest dia tenim una cita. La Champions està molt maca, aquest format és prou interessant, s'estan veient molt bons partits i espero que el Barça es pugui imposar i pugui fer valer el valor pista. I a veure si d'una vegada ja tenim equips catalans lluitant per trencar l'hegemonia portuguesa.
Per cert, un apunt també, en aquest cas de la Champions femenina, hi va haver-hi jornada, quarta jornada, en queden dues, per tant ja som a la recta final. Vilassana 3, Cerdanyola 2, Fraga 4, Manlleu 0 i Palau 2, Benfica 3. El grup A, Telecable, 12 punts, Vilassana 9, Cerdanyola 3, Tricino 0. El Vilassana ja s'ha classificat, a falta de dues jornades per a la final a 4. El Cerdanyola, per tant, queda eliminat. I el grup B, el Benfica, és líder amb 10 punts, Fraga 6 punts, Manlleu 4, el Palau tanca amb 1, gairebé eliminat, no és matemàtic, però ho té molt difícil. El Manlleu jugarà el pas amb el Fraga les dues últimes jornades. Al Manlleu li queda anar a Palau a la pròxima jornada i rebre el Benfica a l'última jornada. Veurem si arriben en vida a les jugadores del Manlleu per intentar la classificació per la final a 4.
Aixeca i pica.
I jo crec que avui, Guillem... Home, ja sé que la setmana passada vam ser el Joan Hurtoll, amb tu i el Joan Fitó, vam fer narració, vam seguir aquella victòria important del Calafell davant del Barça, però crec que avui el Calafell ha de tornar a ser protagonista a l'Aixeca i Pica. I mira, tinc al telèfon, després d'aquesta victòria Calafell 5, Igualada 2, el míster, l'entrenador d'aquest Calafell, en Guillem Cabestany, tota una institució de l'hoquei patins català. Hola, Guillem, com estàs?
Hola, bona tarda, bé.
Em sembla que acabes de sortir de pista, no? Que estaves entrenant ara, sí. Que era els alevins?
Els alevins del Calafell, sí.
Els alevins del Calafell, molt bé.
Estic en ruta parat al lateral de la carretera.
Ah, escolta'm, si et fan allò moure, te'ns avises i cap problema, eh? Prudència, primer de tot, al volant, eh?
Sí, no, però això he parat.
Molt bé. Sí. Tens aquí en Guillem Soler, que us coneixeu més que bé, eh?
Sí, Déu-n'hi-do. Ens aguantem durant l'any, un a l'altre.
Déu-n'hi-do, sí. Míster, lo raro seria que no estiguis sortint d'una pista, també t'ho dic.
Quantes sí. Hores passes a la pista, a veure?
Bueno, home, ens hi passem bastantes hores, però el tema no és la pista, sinó és la pista més la feina que hi ha al darrere i després això dels alevins és doncs, intentar donar un cop de mà, encara un altre cop de mà quan fa falta la base del Calafell, que en aquest cas feia falta, i bueno, intentem compaginar-ho tot. Evidentment, la prioritat és el primer equip. Avui els horaris combinaven com per acabar una cosa que és la primera i després anar entrenant els alevins, i sempre que puc doncs, intento fer-ho, ho he fet tota la vida. Els anys van passant i el cansament es nota i les recuperacions es noten, encara que els entrenadors no correm, però quedem també cansats i desgastats. Intento limitar-ho més que abans, però si puc donar un cop de mà, doncs el dono.
Escolta'm, avui, victòria contra l'Igualada, contra el líder. La setmana passada contra el Barça esteu en un grandíssim moment. Sou quarts, no tan lluny del segon i del tercer, del Barça i de l'Igualada. Moment finíssim del Calafell.
Bueno, sí, estem més madurs, més consistents. La porteria ens està ajudant molt en partits complicats. El Martí ens està donant la seguretat que es necessita per poder tombar els millors equips. I l'equip, i això també fa que és el peix que es mossega la cua, que també hi hagi més confiança a l'hora de defensar, de no cometre tants errors. I llavors, quan estàs en aquest punt de defensar bé i de confiança, doncs a casa sempre el Calafell ha sigut un equip molt difícil de guanyar. Quan l'afició apreta molt, doncs pel rival es fa complicat guanyar a l'Hurtoll. I si sumem que l'equip evoluciona, que ja hi ha un any i mig de feina al darrere i les coses van quallant, no? I jo penso que tots els entrenadors ho volem, no? Però que és bastant natural que, mica en mica, vagi millorant l'equip i vagi creixent. A vegades això no va acompanyat de resultats. De moment, en aquestes alçades sí, i esperem que allargar aquesta ratxa.
Ve a la Lliga i ve a Europa. Dissabte que ve, atenció al partit, 6 de la tarda, Braga-Calafell, tornada dels quarts de final d'Europa Cup. Aquí us jugueu l'entrada a la final a 4. Veu guanyar 1-0 l'anada. tocarà patir moltíssim. Tu coneixes bé les pistes de Portugal, la pista del Braga. Déu-n'hi-do quin partidet, que tenim la setmana que ve.
Sí, sí. Europa bé, ja ho veurem. L'1-0 d'entrada ja et dic que és...
El veus just.
Per anar tranquils, evidentment. Tranquils no aniríem en cap dels casos, no? Però amb un 1-0 comença el partit a casa seva, amb la seva empenta. És una pista complicada, una mica un pèl més petita de l'habitual. És una pista molt complicada. Jo he estat bastantes vegades entrenant al Porto i amb el Porto hi hem perdut. I normalment el Porto tenia bastant més bon equip que el Braga, però a més aquest any el Braga ho està fent molt bé, han canviat d'entrenador, una plantilla un pèl més jove de la que tenia habitualment, i ho estan fent molt bé, i per tant serà molt complicat. Nosaltres sabem que tenim un resultat molt curtet, però també anem amb aquesta dinàmica bona sabem que serà molt complicat guanyar, però pels rivals també està sent molt complicat guanyar-nos, per tant, per què no passar a la Final Four, que és un dels objectius que penso que ens poden donar més opcions d'aconseguir lluitar un títol aquesta temporada. És penso que el camí una mica més assequible que puguem tenir.
Guillem Soler, quin privilegi tenir un entrenador, un rodamont de l'hoquei amb l'experiència d'en Guillem Cabestany, eh?
Doncs sí, la veritat que sí, que per nosaltres és un luxe. Jo sempre, quan parlo amb amics que em diuen podeu fitxar aquest, podeu fitxar aquell, fareu un fitxatge, jo dic, nosaltres la nostra estrella és l'entrenador, i hem apostat per això com a club, i estem molt orgullosos. Avui, quan acabava el partit, venia gent i em deia però això ho podrem mantenir? És la pregunta que li vull fer al míster, no? Aquest nivell que hem vist del Calafell en aquests dos últims partits a casa, fins i tot diria tres, perquè el Braga es va defensar molt, aquest nivell, creus que la fletxa va amunt? Costarà mantenir aquesta finura? Estem en el millor moment? Això es pot mantenir? Podem anar més? O inexorablement anirem a menys perquè aquests minuts tan bons són gairebé difícils de repetir?
Quin atracament, no?
No li diguis que no al directiu, eh?
Sí, clar, ara si li dic que no quedo malament, no? A veure, ara estem en un bon moment i les coses surten bé i els jugadors estan en confiança. Tenim, a més, portem alguns partits, ara dos partits seguits, jugant sense l'Aleix Marimon, que el tenim un pèl lesionat, esperem que torni aviat. També crec que estem fent una bastant bona feina a nivell de preparació física per allargar l'estat de forma. Al final, evidentment, que li pesarà a tothom quan arribi el play-off, però per què no ajuntar que tenim una plantilla que l'utilitzem tota, llarga, que anem repartint el millor possible els minuts per no cremar ningú, i tothom dona la seva part, no? I per què no allargar-ho? Per què no... Són jugadors tots... No, alguns molt joves, no? Però l'edat mitja no és tan jove, vull dir que estan madurant i arribant al seu punt bo a nivell de carrera individual, i això jo penso que ens pot fer estar optimistes per competir contra tothom. Després, evidentment, acabar pujant al primer lloc del podi en alguna competició. Això ja són paraules majors que sempre tenim la il·lusió i per què no tenir-la, no? Però acabar tombant, guanyant una lliga és gairebé impossible. I per això et deia que l'Afers és el camí potser una mica més assequible, o en una competició com la Copa anar-hi amb les màximes expectatives i ganes de poder fer... donar la sorpresa.
Ja he après que els de l'hoquei tots li dieu certs. Malgrat que l'hagin canviat el nom, això de l'Europa Cup,
Eurocup... No cal que t'escarrassis, és la certs i serà tota la vida. Certs,
tota la vida serà la certs. Per cert, li volia preguntar al Guillem, abans de convidar-lo, que sé que està allà aturat en un voral, allò de mala manera, tu vas estar 6 anys al Porto. Aniràs el dijous al Palau a veure el Barça-Porto?
No aniré al Palau perquè, com et deia, el desgast pels entrenadors també existeix i he arribat ja tinc una edat que intento prioritzar al màxim el descans, les hores que puc estar a casa, i nosaltres l'endemà marxarem cap a Braga i per tant, segurament el veuré, no vull dir que no miri partits... que no m'incumbeixen, sí que em miro, i a més un partit així, el més normal és que a l'hora de sopar l'estigui mirant, però ja sumar un desplaçament per després ja arrossegar més cansament, ja em costa més fer-ho, i segurament el veuré per internet o per televisió, si el fan.
No, Guillem Soler, tens un entrenador disciplinat, eh?, i dedicat 100% al seu equip, al Calafell.
I tant.
Fantàstic. Molt bé, Guillem Cabestany, molta sort aquesta temporada i que vagi molt bé, sobretot. Estarem molt pendents perquè ens cau un horari tot gira. Dissabte que ve, 6 de la tarda, aquest Braga-Calafell, a veure si mantenim aquest 1-0, si el fem vol, de l'anada, i ens classificam per la final a 4 de la CERS. Que vagi molt bé, molta molt sort. Bé.
Moltes gràcies.
I Guillem Soler, un plaer. Setmana que ve, més hoquei patins. A veure si classifiquem molts equips per la final a 4 catalans d'aquesta CERS. La setmana que ve, cap de setmana important.
Perfecte, aquí estarem, al peu del canó. Salut a tothom.
Minuts i les 7 de la tarda. Com tenim? Ja superat el quart d'hora del joc, el partit de primera divisió entre Getafe i Celta.
No hi ha gols de moment al Coliseum. Getafe 0, Celta 0.
S'ha acabat ja el partit del Lleida, confirmem la derrota, Lliga CB de bàsquet a la pista del València.
Una pallissa, ha perdut de 36-101-65.
101-65, el Lleida, malgrat tot, té marge, respecte al descens, perquè el Marc el Burgos, que a més ahir va perdre a casa del Girona, a Fontejau, i si no m'equivoco a la classificació, el Burgos té 3 victòries només, i per tant el Girona amb 8 té 5 de marge. Perfecte. Passo per la nova Creu Alta, on recordeu el Sabadell està guanyant 1-0 davant del Torremolinos. Quin és el guió del partit, Oriol Corral?
Doncs ja superem la mitja hora de joc, el partit segueix 1-0 favorable al Sabadell, però ha tingut ocasions clares el conjunt visitant per fer aquest primer gol en tota la temporada, la nova Creu Alta. El Sabadell, que no n'ha encaixat cap a la Lliga encara, ho ha provat Gori amb un xut llunyà, ha estat molt bé Fuoli, també ha tingut una ocasió clara el Sabadell, que ha aturat bé en dues ocasions el porter Fran Martínez del Torremolinos. Ara, després de les primers 10-15 minuts que ha dominat el Sabadell, partit molt igualat a la nova Creu Alta. Sabadell 1, Torremolinos 0.
En la Lliga Femenina de Bàsquet, a Fontejau, l'Uni Girona, el descans guanya clarament el seu partit.
De fet, doble el seu rival, 56-28.
Davant l'Estepona, victòria de moment plàcida per l'Uni Girona, que recordeu, si guanya, situaria el líder, atraparia el Saragossa, que avui ha perdut amb el València. I també aquesta hora pendents de la final de l'Europeu d'handbol, a Herning, a Dinamarca. Som al descans, oi?
Arriba el descans del partit. Dinamarca 18, Alemanya 16. Els danesos han tingut un màxim avantatge de 3 gols. Final igualada. I en clau blaugrana, mirem els números d'Emil Nielsen. Té el 29% d'efectivitat sota pals. Els màxims golejadors en aquesta primera meitat en aquest Europeu d'handbol, en aquesta final, doncs per la banda danesa, Pitlick, que ha fet 6 gols, i per la banda alemanya, Nord, que n'ha fet 5.
Molt bé. Una pausa i de seguida passem pel Johan, crec que podrem sentir protagonista, i a les 16, ho recordeu, hora Barça. Parlem del que va passar ahir a Elx i parlarem amb l'entrenador de l'Albacete, que ens espera dimarts a la Copa, el Carlos Belmonte.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
I vosaltres què feu a les 5 de la matinada? Només respostes incorrectes.
Escombrar.
Faig les rentadores i netejo la casa. Estic cantant òpera.
Me voy a encender las luces de la calle.
I jo surto a córrer sense roba.
Vaig a fer pònting.
Fer surf.
Vaig amb una colla de jubilats.
Dormo, descanso. A vegades em llevo per beure aigua.
I no escoltes la ràdio?
La ràdio? Per qui escolta la ràdio a les 5 del matí?
A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
L'art és a tot arreu. L'art ens emociona. I l'art també són converses.
Inclassificables és el podcast que ens descobreix l'art com no l'havies vist mai.
L'art ens emociona i ens ajuda a comprendre la vida.
En el darrer episodi, conversa amb Antoni Miralda des de la seva casa creativa.
Abans tot ho esquinçàvem, tot ho escuràvem. Escuràvem els ossos, hi havia gent que es menjava tots els ossos, i hi havia gent que sergia tots els mitjons.
Inclassificables, amb David Escamilla i Ricard Planes, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Pagesos, ramaders i pescadors estan en peu de guerra.
Si mos entren importacions de Brasil, que és on està el fong, mos carregarem tota la citricultura espanyola des de Tarragona hasta Huelva. Se n'anirà tot a fer la mà.
Després dels estralls de la pesta porcina i del tancament de l'acord amb Mercosur, aquest dilluns el ministre d'Agricultura, Luis Planas, donarà explicacions al Matí de Catalunya Ràdio.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
M'he emocionat, que és increïble.
Públic de peus, ha sigut al·lucinant.
Que vinguin a veure-la, perquè val molt i molt la pena.
Brillant, tots estan perfectes. Jo crec que heu de venir sí o sí.
Germans de Sang al Teatre Condal. Última funció, 8 de març. Compra les entrades a teatrecondal.cat i promentrada.com.
El proper 2 de febrer al Palau de Congressos de Catalunya celebrarem la 78a edició de la gran gala de Mundo Deportivo. Una gala històrica per celebrar els 120 anys d'història de Mundo Deportivo. Amb el patrocini Platinum de CaixaBank i els patrocinis or de Movistar i Repsol.
Després de 9 anys venint amb tu, aquest any tornarem a venir amb tu. Però serà diferent? 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
Venim amb tu.
Vera, fibra i mòbil de veritat. Patrocinador principal del Dia Mundial de la Ràdio.
El proper 2 de febrer al Palau de Congressos de Catalunya celebrarem la 78a edició de la gran gala de Mundo Deportivo. Una gala històrica per celebrar els 120 anys d'història de Mundo Deportivo. Amb el patrocini Platinum de CaixaBank i els patrocinis or de Movistar i Repsol.
20 temporades, 19 anys fent ràdio esportiva en directe. Tot gira, girant des de l'agost del 2004, amb David Clopés.
A la primera divisió continua l'empat a 0 al minut 23 de la primera part entre el Getafe i el Celta. La Premier League continua guanyant el Manchester City. Ara només ho fa d'un gol al 20 de la segona part. Tottenham 1, Manchester City 2.
Oriol Corral, nova creu alta. Quan queda per arribar al descans?
Queden 9 minuts i el Sabadell guanya 1-0.
1-0. Per tant, encara seria més líder. Quant li trauria ara a l'Atlètic de Madrid B?
6 punts li trauria. 6 punts, eh? Sí, 6 punts.
Va, directe, recordeu, el primer puja directe a la segona divisió, futbol professional. Per tant, partit important i mantenint una vegada més la porteria 0. De moment, el Sabadell davant del Torremolinos. Em demana pas el Marc Andrés des del Johan. Recordeu que el Barça avui ha guanyat 4-1 al Sevilla i que ja espera... En aquest cas, espera el partit, perquè jugarà fora, jugarà a Valdebebas, a la Copa, quarts de final, partit únic, al camp del Real Madrid. Crec que el Marc Andrés està amb la Quica Nazaret.
Doncs sí, companys, estem aquí a la zona mixta amb Quica Nazaret, una de les futbolistes protagonistes avui del partit, amb 2 gols en aquest Barça 4, Sevilla 1. L'escoltem.
Claro que sí, pero sé que puedo ser mejor.
Quica, yo quería preguntarte por el primer gol, ¿cómo se te ha ocurrido hacer eso y cómo lo has
vivido? No, mirad, tampoco ha sido... Y hoy va a ser una chilena, ¿eh? Que lo entreno... Cada entreno lo practico y... Pero no, no, bueno, no, no ha salido. Ha salido algo parecido, entre comillas, y no me lo esperaba. De verdad, yo creo que nadie, pero bueno.
No, perdón. Digo, que ahora que ha acabado la película, la Supercopa acabó bien y que han pasado unos días, quería preguntarte cómo viviste toda aquella expulsión tan injusta, todo... ¿Cómo viviste estos días ahora que lo has... que ya ha pasado y que acabó bien?
Mira, yo creo que al principio cuando me expulsaron, sí que en esos 5 minutos estaba un poco cabreada y a la vez sonría, porque yo pienso, ¿por qué otra vez conmigo, no? Porque cuando estoy bien, en los momentos que estoy bien, algo me pasa, pero yo creo que después es el fútbol, yo creo que forma parte estos... Claro, la árbitra se equivocó o interpretó mal el lance. Ya está, no puedo cambiar, no puedo hacer nada más. ¿Qué voy a hacer? ¿Llorar? Pues no, ya está. Yo creo que mis compañeras lo hicieron muy bien y ganamos la final y celebramos, que es lo más importante, celebrar las victorias también. Lo hicimos muy bien y nada. Y hoy tenemos esta continuidad y creo que esta temporada la estamos haciendo muy bien.
Quica, tu igualment no vas poder jugar aquest partit contra el Real Madrid. Tens ganes també d'aquest partit del dijous, Copa de la Reina a Madrid, partit únic?
Sí, jo escolto molt que aquests partits contra el Madrid són els millors, no? Perquè, per tot, per la història que hi ha. I tinc moltes ganes perquè crec que encara no he jugat contra el Real Madrid com m'agradaria, saps? No mai vaig començar un partit d'inici i... i tinc moltes ganes. Jo crec que són els millors partits que podem jugar.
Com és aquesta connexió amb Alexia Putellas?
No, jo crec que... Bueno, ay, a veces me cuesta. Con todas, no solo con Alexia, pero yo creo que al final es fácil jugar con la mejor jugadora del mundo, ¿no? Con todas. Yo creo que aquí, en el Barça, sí, es fácil. Ya verás, tú podrías... Bueno, igual sí, no sé, pero yo creo que es fácil porque son todas tan buenas que yo creo que ya es fácil. Yo creo que pensamos todas lo mismo y el juego fluye de una manera que ya es natural, ¿sabes?
Físicamente, Kika, ¿cómo te encuentras?
Doncs mira, les paraules de Kika Nazaret, avui protagonista amb aquest doblet contra el Sevilla i amb moltes ganes d'aquest partit de dijous contra el Real Madrid, Copa de la Reina, dijous, com diem, a Valdebebas a les 9 del vespre.
I ja, per cert, aquí sempre agraïm que faci l'esforç de parlar en català avui en aquesta resposta al micròfon del Marc Andrés del Tot Gira. De seguida arriba la Berta Torrades amb les notícies. Faig una nova ronda de marcador. Recordeu que ara a les 7, després de les notícies, obrim hora Barça per situar la Lliga, El Barça va guanyar, és veritat que no va golejar quan hauria pogut fer-ho, el Madrid avui no ha convençut, ha guanyat 2-1, i salvats, justets, amb un gol d'Mbappé de penal al minut 100. A veure, a primera divisió, sense gols, oi, a Getafe?
28 de la primera, Getafe 0, Celta 0.
Quan falta pel final del partit del City.
Li queden encara 20 minuts i l'afegit d'aquest partit, o tenen un Manchester City 2.
El Sabadell el tenim guanyant, oi, Oriol Corral?
Per 1-0 contra el Torremolinos al minut 41 de la primera.
Ara ja veig protagonistes preparats a la pista del Múrcia, a la pista de l'UCAM. És a punt de començar, ho farà ara a les 7 de la tarda, l'UCAM-Barça. El seguirem amb el...